Catalunya Ràdio, l'esport al punt vespre, amb Robert Prat.
La natació sincronitzada catalana obtindrà avui el seu èxit més important, amb Gemma Mengual com imatge, com a símbol d'una disciplina que cada cop ens ha fet més familiar als catalans, la natació sincronitzada, que ja és una disciplina nostra. Mengual va camí de penjar-se d'aquí a uns minuts a la quarta medalla als Campionats d'Europa, les dues primeres d'or a la jornada d'ahir, la tercera també d'or aquest migdia, i la quarta se l'està jugant en aquests moments. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Mengual està superant la seva gran assignatura pendent, la medalla d'or.
Fins ara, entre europeus i mundials, la catalana acumulava 13 medalles de plata i 12 de bronze, però només 3 medalles d'or i cap en modalitat individual. L'èxit absolut li arriba just quan disputa el seu últim europeu. Era una bona oportunitat per l'absència de l'equip rus que es reserva pels Jocs Olímpics. Mengual va aconseguir superar la seva gran rival, Natalia Ischenko, en la prova de solo. La russa, campiona del món, es va quedar per darrere de la catalana, que va tenir una actuació magnífica. També, en l'or per equips, Mengual va tenir un paper destacat, ja que aquest migdia el duo Mengual ha sumat el tercer or, juntament amb la tarragonina Andrea Fuentes. Andrea Fuentes sonava així la seva segona medalla, Mengual en té tres, després d'obtenir també la de medalla per equips.
Mengual i Fuentes no són les úniques catalanes que formen part de el conjunt per equips, que ahir va obtenir l'or i que també pren part del combo que s'està disputant aquest vespre. Queden uns minuts perquè faci el seu exercici al combinat espanyol.
De seguida sabrem si també obtenen aquesta medalla d'or Gemma Mengual, Andrea Fuentes i també Ona Carbonell, Irina Rodríguez, Laura López, Gisela Morón i Cristina Violant. Participació catalana, doncs, clau en l'obtenció de la medalla en l'apartat col·lectiu. Ara mateix, doncs, pendents d'aquesta actuació de l'equip espanyol a la prova de combo, en cas de guanyar l'esperat or, Mengual sumaria 4 medalles, tota una fita, i Andrea Fuentes 3. La resta de l'equip en tindrà 2, la d'equip i la de combo.
Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim sobre la taula ara mateix un comunicat del Barça, de fet un comunicat doble, dos comunicats, un sobre Deco, un sobre Ronaldinho. Els dos porten al mateix lloc, estaran de baixa. Això ho anunciem nosaltres, no ho diu el comunicat, estaran de baixa 2 setmanes aproximadament, però el curiós és que el comunicat de Deco reconeix una lesió i que s'ha de fer tractament, i el de Ronaldinho ve a dir que no hi ha lesió, però que s'ha de fer tractament.
Perquè hi ha molèsties.
Perquè hi ha molèsties clíniques.
Clíniques. Les observa Ronaldinho. Els metges, després de fer-li una ressonància aquest migdia, no observen a partir d'aquesta prova cap lesió muscular ni tendinosa en l'adductor de la cama dreta de Ronaldinho, que és la zona que el brasiler diu que té afectada. Els metges no observen cap lesió en Ronaldinho. El cas de Deco és diferent. En tot cas, tots dos, Ronaldinho i Deco, es perdran els pròxims partits. Què diu el comunicat mèdic del Barça? En el cas de Ronaldinho, el comunicat diu que la ressonància magnètica no ha revelat cap lesió a l'abductor dret, on Ronaldinho té molèsties. No hi ha lesió, però com les molèsties persisteixen, Ronaldinho començarà un tractament específic. El comunicat no s'estableix termini de baixa. Insistim, el comunicat no es marca una baixa pel brasiler. La seguretat és que Ronaldinho no jugarà aquest dijous a València. La previsió a dia d'avui és que segueixi de baixa fins a l'eliminatòria de la Champions contra el Schalke. D'aquí a 2 setmanes es perdria, doncs, els partits contra el València a la Copa i contra el Valladolid i el Betis al campionat de Lliga. El cas de Deco.
No, caldrà veure si no hi ha lesió quin tractament ha de fer, però en tot cas això és una altra història.
Tractament específic, diuen els serveis mèdics. El cas de Deco. El comunicat diu que el portuguès té una elongació de grau 1 al soli de la cama dreta. Es farà tractament perquè pugui jugar contra el Schalke d'aquí a 2 setmanes. En aquest cas, els metges sí que estipulen unes 2 setmanes de baixa, no és com el cas de Ronaldinho. El Barça, doncs, que afronta el partit de dijous a València, en joc i a la final de Copa, en quadre, sense Ronaldinho, sense Deco, i amb 3 jugadors que tenen poques opcions de jugar. Touré, Márquez i Giovanni Dos Santos. Touré continua sense entrenar-se, Liguria té la intenció de forçar, tot i tenir una hèrnia discal. Vol jugar a València, però els metges no ho veuen clar i de moment l'estan intentant frenar. Márquez continua amb molèsties al peu, fa 2 setmanes que no s'entrena amb l'equip, i Giovanni Dos Santos decidirà en els pròxims dies si passa pel quiròfan per solucionar els seus problemes al turmell.
L'esport al punt.
Ha estat potser el cop definitiu a la Lliga, l'últim tren o un dels últims als quals es podia agafar el Barça. Els jugadors ho han entès així, tot i que públicament no varien el discurs de confiança. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Robert.
Hem fet la cronologia del que ha fet l'equip, la plantilla i el cos tècnic després del dolorós empat a Almeria. Viatge de tornada i entrenament aquest matí.
Els jugadors no troben explicació al que passa just després del partit. La majoria reconeixien en privat que ells mateixos havien deixat escapar una oportunitat d'or, potser l'última, per acostar-se al Madrid, el líder de la Lliga, i sense cap motiu objectivable. Per tant, impotència a la plantilla. A la via de tornada, converses llargues i en privat entre Chiqui i Puyol i Chiqui Begiristain i Xavi, els dos capitans de la plantilla, amb el permís de Ronaldinho. Una tercera conversa a l'escala d'accés al xàrter. Frank Rijkaard, l'entrenador del primer equip, i Ricard Pruna, metge de l'equip blaugrana. Ni 24 hores més tard hem rebut aquest comunicat que ha explicat el Xavi Campos. Aquest matí, el moment de més intensitat de l'entrenament s'ha produït quan Ronaldinho ha sortit al camp de la Masia amb el recuperador Juanjo Brau. 6 minuts de cursa suau, 6 minuts, sense Rijkaard, que ha cedit la direcció de la sessió d'avui als seus assistents Johan Neskens i Eusebio Sacristán. Avui no hem vist el primer entrenador del Barça al camp de la Masia. Acte seguit, hem sabut que els jugadors tindran 24 hores de festa i que els dos pròxims entrenaments, el de demà a la tarda i el de dimecres, seran a porta tancada per evitar distraccions externes que puguin tenir els jugadors. El discurs oficial ha variat ben poc el de les últimes setmanes. Ni tan sols ha variat gaire respecte a l'any passat a aquestes alçades de temporada. Toca espavilar. Xavi s'ha erigit de portaveu i ha deixat dues coses clares. Els cal maduresa i saber competir.
Hem de saber controlar més el partit, saber jugar amb el marcador a favor. Suposo que el Chiqui ve a dir això, no? Que falta doncs, aquest punt de maduresa en el camp per saber doncs, què vas guanyant, saber competir, no?, en aquest cas. Jo penso que és això, i amb el marcador a favor no hi trobo cap explicació, simplement doncs, que hem de controlar més el partit, hem de saber adormir-lo, i tot plegat fa que ens remuntin al final.
El Barça va encaixar ahir els dos primers gols de la temporada a la sortida de córner. Va quedar en evidència que no havien treballat les jugades d'estratègia que l'Almeria va fer durant tota la temporada, tot i que el cos tècnic ha fet arribar els últims dies als jugadors un dossier amb material, fins i tot material audiovisual, on de manera escrupolosa es detallaven cada una de les opcions que els andalusos tenien a pilota parada. No va servir de res.
Sí, sí, treballem l'estratègia i intentem treure profit de tot això. Ahir la desgràcia és que ells treuen profit de dues jugades puntuals, no? Sabíem també perfectament que l'Almeria treballava molt bé els temes de corners, faltes, i veient el vídeo repassàvem que pràcticament havien fet 17-18 gols de 20 i pico que havien fet de corner a pilota parada, no? Però tot i així ens treu un profit, o sigui que hem de ser més competitius en aquest sentit perquè costen punts, al final costen punts.
L'esport al punt, edició vespre.
Schlecker. Preus impressionants. Schlecker.
Oferta Haggis, pack 3x2. VIP 37 i 55 dosis, emporta't en 3 i paga en 2. Estalvia 2 euros amb 9 cèntims comprant 3 gels Palmolive. Schlecker.
Abaixem els preus de més de 120 articles d'alimentació infantil. Schlecker.
Arriba la Setmana Santa i és important que planifiqueu bé els vostres desplaçaments.
Eviteu les hores punta, aprofiteu les hores vall. Aconseguiu un 50% de descompte pagant en Via T.
Trobareu tota la informació al telèfon blau 902-200320 o al web autopistes.com.
Planificar és tranquil·litat. Tranquil·litat és seguretat.
Ha estat un missatge de Fesa i Aucat, autopistes del grup Abertis. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
L'esport al punt. Edició vespre.
11 minuts i arribem a les 8 del vespre. Els Jocs Olímpics de Pequín estan en perill. Aquest matí el màxim responsable del Comitè Olímpic Internacional ha admès, Jacques Rogge, ha admès que està preocupat per la situació que està vivint al Tibet, però confia que tot tornarà al seu lloc a mesura que passin els dies.
Sí, Rogge ha evitat aprofundir més sobre la situació de la Xina, tot i que ha enviat el condol als familiars de les persones que han perdut la vida aquestes últimes hores al Tibet. El president del COI espera que la situació al Tibet es recondueixi, sobretot després de la crida que han fet diverses institucions pro-drets humans al boicot. Ara bé, cap govern s'ha mostrat partidari de repetir escenes com les de Moscou o Los Angeles, i tampoc ho ha fet cap organisme esportiu, ja que entenen, com el mateix Jacques Rogge, que el boicot perjudicaria sobretot els esportistes.
Hem sentit des d'avui la paraula boicot. Hi ha països que anuncien que no boicotejaran els Jocs, i el fet d'anunciar-ho ja és un mal símptoma.
Doncs sí, Austràlia, per exemple, ha estat el primer país el mes matiner, i ho ha fet a través del president del seu comitè olímpic. Coates, Lon Coates, així com es diu el president del COI d'Austràlia, ha pres part en aquests Jocs Olímpics, diu el seu país, en l'era moderna, i ha pres part sempre, i per tant aquesta vegada no serà una excepció. Ell diu que sobretot els grans perjudicats serien els esportistes, i al mateix temps també diu que no s'han de polititzar els Jocs.
També hi ha més anuncis que no hi haurà boicot en els Jocs, un anunci que han fet els comitès olímpics internacionals.
Sí, aquesta tarda concretament, i també a Europa, que ho ha fet de manera conjunta. L'argument és el de no barrejar, com deia, en política i esport, primer perquè l'esport és un dels pocs llocs en què els països i els seus teòrics enemics es reuneixen en un ambient, diguem-ne, no bèl·lic, i segon perquè un esportista que es prepara dos anys per uns Jocs Olímpics, el fet de no participar-hi, doncs clar, el perjudica de manera molt evident. De manera que la Unió Europea s'hi ha manifestat de manera, doncs, unànime. També cal dir que Suïssa ha instat, això en una altra direcció, ha instat el Comitè Olímpic Internacional a que faci un comunicat públic sobre la seva posició arran d'aquests fets. El president del Comitè Olímpic Suís, George Schild, ha escrit una carta al president del COI, Jacques Roche, demanant-li que recordi a la Xina el que la comunitat internacional espera d'ella en matèria de drets humans, de manera que veurem quina és la resposta en aquest sentit.
Preocupació, per tant, perquè es disputin aquests Jocs Olímpics, però també hi ha preocupació pels atletes que puguin disputar aquests Jocs Olímpics, perquè el COI, des d'avui, reconeix obertament i de manera oficial que els atletes, alguns col·lectius d'atletes, els pot afectar a competir a Pequín.
Bé, sobretot atletes i esports a l'aire lliure i que impliquin un esforç continuat de més d'una hora o fins i tot dues o tres hores. Parlem sobretot de ciclisme en ruta, parlem de bicicleta, de muntanya, de marató, de natació en aigües obertes, d'esports d'aquest tipus, triatló, la marxa també. Diuen que si les condicions no milloren, el COI no descarta un pla B amb la possibilitat de proposar fins i tot de posposar la prova. El que sí que creuen els experts en medicina del COI és que aquestes condicions ambientals adverses, a més d'això, dificultarien la possibilitat d'aconseguir rècords mundials.
Heber Silassi ha dit que la decisió de no córrer a Pequín la marató és definitiva. Les declaracions les ha fetes a Madrid, on a més ha admès que encara pensa competir el 2012 quan tindrà quasi 40 anys.
I no només se sentirà jove per córrer la marató pocs mesos de complir els 40 anys, sinó per guanyar la medalla d'or el 2012. Diu que a Pequín hi ha molta pol·lució i que una prova tan llarga com la marató, correguda amb índex de contaminació 5 vegades superior als permesos, seria evidentment perjudicial per la seva salut. En tot cas, avui a Madrid ho ha confirmat.
I també ha dit que és probable que abans dels Jocs Olímpics altres atletes segueixin el seu mateix camí.
Ell n'està convençut perquè coneix el cas d'altres atletes que, tot i que encara no m'han fet públic, ho estan estudiant seriosament.
L'atleta Maite Martínez, ja que parlem dels Jocs Olímpics de Pequín, ha estat operada avui d'una fascitis plantar, però això, en principi, no li impedirà participar en aquests Jocs Olímpics de Pequín.
L'esport al punt. Catalunya Ràdio.
El cas Benimpe ha sacsejat el ciclisme mundial. És d'aquelles històries que esgarrifa només explicar-les. Tot comença quan Benimpe obre la porta de casa seva i es troba amb un comissari de la UCI, de la Unió Ciclista Internacional, que l'obliga a passar un control antidopatge. Benimpe estava a punt d'assistir a l'enterrament del seu fill, que havia mort en pocs dies de vida.
Una situació molt desagradable que és fruit del contracte antidopatge signat entre ciclistes i la UCI. En aquest contracte, els ciclistes es comprometen a estar sempre localitzables i a plena disposició de passar un control en qualsevol moment, però segurament minuts abans d'assistir a l'enterrament d'un fill no és el millor context per parlar de dopatge. El món ciclista ha protestat. Primer va ser ahir la París-Nice amb una plantada dels ciclistes abans de començar l'etapa, i avui mateix, també abans de la sortida de la Tirrè Adriàtic, s'ha llegit un comunicat de repulsa per aquesta acció. Nosaltres també hem parlat amb gent del món ciclista que es mouen entre la sorpresa i la indignació. El ciclista Josep Jofré es mostra enfadat i trist per aquesta situació.
Que no ens deixa fotuts perquè arriba un punt que ja no tenim intimitat ni tenim res, i moments tan delicats i tan, bueno, situacions, doncs, fins al punt de perdre un fill i que et vinguin a controlar a casa o al tanatori, doncs ja és que ja n'hi ha prou, i que nosaltres sempre estem disposats a passar controls, però també amb una certa regla i una mica de sobretot d'intimitat de cara a la persona.
També l'Associació de Ciclistes Espanyols han protestat i se sumen a les queixes de les associacions internacionals. El seu president, José Javier Rodríguez, demana una mica més d'humanitat a la UCI a l'hora de fer els controls.
Como te digo, hay que luchar contra el dopaje, pero de una forma más humana. No es posible que te vayan a buscar cuando estás en el funeral de tu hijo, o vayan a hacerte un control a las 3:30 de la mañana como está pasando, o en pleno entrenamiento te paren para hacer un control. Lo del funeral es algo ya alarmante, y que, bueno, pues algo parecido ya ocurrió el año pasado cuando fueron a buscar a un corredor al entierro de su abuelo, ¿no? Creo que nos estamos desmadrando, y esto para mí no, sinceramente, no es la lucha contra el dopaje.
Una lluita contra el dopatge que hi ha ja qui creu que s'han sobrepassat els límits bàsics. El director de l'equip Sonia Duval, Josean Fernández, comenta que la UCI està en estat gairebé de paranoia.
Yo creo que se está magnificando tanto la palabra dopaje que ya no sabemos ni el propio significado, y yo creo que los controladores en estos casos de los controles antidopaje, pues se sienten quizás un poco, pues, el policía de turno o el responsable de turno, que piensa que todo el mundo le va a engañar y que todo el mundo va en contra de él, ¿no? Yo creo que hay que no magnificar de tal forma la situación del dopaje, porque no todo el mundo, y en una situación como esta no creo que nadie quiera hacer trampas en una situación tan tan triste.
Doncs obrim el programa parlant de natació sincronitzada i s'acaben de confirmar els pronòstics. Nova medalla per Gemma Mengual i per la natació sincronitzada catalana.
Sí, han aconseguit la medalla d'or en la prova de combo, just han sortit de la piscina fa uns instants, i Gemma Mengual, per tant, que suma la seva quarta medalla d'or, per tant, una gran actuació de la nedadora catalana.
I una altra catalana, Andrea Fuentes, tres ors en aquests europeus de natació sincronitzada, aquests europeus de natació. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda, Robert.
Clar i català, així és Luis García, el davanter de l'Espanyol, no deixa mai indiferent amb les seves declaracions, ara passa pel seu millor moment de forma, i ahir ho va demostrar amb dos gols decisius.
Sí, dos gols que van donar 3 punts vitals en la lluita per Europa, ja n'ha fet 11, que han donat 13 punts. Luis García ha agafat el relleu del capità Tamudo mentre aquest està de baixa. Ell admet que se sent important.
Me siento un jugador importante, ¿no? Todo el mundo sabe que a mí me gusta la responsabilidad, que tanto para lo bueno como para lo malo, no me importa que me señalen, ¿no? Porque tengo un carácter totalmente ganador, me enfrento a cualquier cosa, no tengo miedo de nada en el terreno de juego y lo único que quiero y pretendo es ayudar.
Luis García ho ha jugat tot, només ha perdut un partit de Lliga per sanció. L'Asturià diu que està en un gran moment de forma.
La verdad que me encuentro muy bien, ¿no? Creo que es mi quinta temporada en Primera División, ya llevo bastantes partidos, la experiencia, como se suele decir, es un grado y te ayuda muchas veces a afrontar las distintas situaciones, ¿no? Y la verdad siempre he dicho que soy un chico que me gusta jugar todo, que físicamente, gracias a Dios, las lesiones me han respetado y ojalá siga siendo así.
El davanter és ambiciós i diu que no jugar a Europa la temporada que ve li faria mal.
Tal y como fue la primera parte de la temporada, a todos se nos pasaba por la cabeza estar en Europa y jugar otra vez competición europea, ¿no? Sinceramente, a mí me dolería mucho no estar en Europa la temporada que viene porque creo que tenemos una oportunidad única, porque creo que los tres últimos o los cuatro últimos años del Español, la gente que conoce más el Español sabe que han sido los mejores de la historia del club.
L'Esport al punt. Edició vespre.
D'aquí a 2 minuts i mig arribem a les 8 del vespre. El porter de l'Atlètic de Bilbao, Armando, serà baixa pel pròxim partit de Lliga contra el Getafe. La causa, l'agressió de què va ser víctima dissabte al camp del Betis quan un aficionat li va llançar una ampolla. Jordi Castanyeda, bona tarda.
Bona tarda.
L'agressor ja ha sortit avui mateix de la presó.
La seva dona ha pagat els 3.000 euros de fiança i l'aficionat bètic ja és lliure des d'aquesta tarda. El problema important ara, a part de la recuperació de l'ull d'Armando, és per al Betis. L'equip andalús vol jugar els 20 minuts que faltaven i que anava perdent per 1-2 a Sevilla, però recordem que estan a mitja Setmana Santa i tenen la por al cos per un antecedent, l'agressió a Juan de Ramos també al camp del Betis. Robert, recordes quan va ser allò?
Doncs això va ser la temporada passada. El que passa, en aquella oportunitat el comitè va tancar el camp del Betis per 3 partits i a més va imposar una sanció que s'havia de complir de manera imminent, immediata, vaja.
Exacte, va ser fa més d'un any i aquí els dies són importants perquè, atenció, concretament l'agressió a Juan de Ramos va ser el 28 de febrer de l'any passat. Com que han passat més de 12 mesos en la legislació futbolística, no es pot considerar el Betis reincident.
Per tant, el Betis no seria reincident perquè han passat més de 12 mesos des que va ser tancat el Ruiz de l'Opera.
Així és. Demà es reuneix el comitè de competició. Aquí el Betis ja ha enviat al·legacions explicant que ha col·laborat en tot el que ha pogut i que es presentarà la causa contra l'aficionat. La Lliga de Futbol Professional dona suport al Betis, però el club andalús no les tenen totes. De fet, una de les possibilitats és que el comitè aprofiti aquests dies de Setmana Santa, que ja saps que a Sevilla se celebren molt, per posar una sanció exemplar que passi desapercebuda entre l'ambient propi de la Setmana Santa sevillana. Un hipotètic tancament immediat de l'estadi bètic hem de recordar que afectaria el Barça, que és el pròxim rival a casa del Betis.
Últim minut d'aquesta edició de l'Esport al punt vespre. L'Argentina presentarà demà la llista de preseleccionats pels Jocs Olímpics de Pequín i seran jugadors com Leo Messi, Agüero, Gago i Juan Román Riquelme. El jugador de l'Atlètic de Madrid, Mota, ha començat la seva recuperació del genoll esquerre. L'ex del Barça es va sotmetre a finals de febrer a una artroscòpia i estarà de baixa 2 mesos. S'ha rebaixat el sou als 10 partits que ha disputat fins ara. I recordem que la sincronitzada catalana ha aconseguit avui nova medalla als Mundials. L'acaba d'aconseguir Gemma Mengual a la prova de combo. Adéu-siau.